Doncs bona tarda, donem inici en aquest ple extraordinari d'avui dimarts, dia 16 de desembre de 2025. En primer lloc, agrair la disponibilitat per poder canviar del que és dia habitual que normalment es faria el dilluns, bé condicionat a la reunió que es va fer de la presentació del pla era el Consell Comarcal del Baix Empordà dintre del Consell d'Alcaldies, i atès que és un tema que requereix, diguem, el territori perquè li diu a cada municipi quin sòl serà apte per desenvolupament d'energia solar o eòlica, enteníem que era un tema de prou rellevància com per traslladar el ple a la data d'avui, o sigui que simplement aquest primer punt de gràcies per adaptar-nos tots en aquesta data proposada. I sense més donar inici al ple d'avui, dimarts dia 16 de desembre, són les 8:05 i començarem l'ordre del dia pel punt 1, proposta d'acord per l'adhesió al Consorci de Transport Públic de l'Àrea de Girona. Comentar que... Ai, perdona, passo la paraula a la secretària, jo ja vaig a la directa. No, no, si vols, sí. O la part resolutiva o... i jo ja vaig, ja anava a la directa.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Mont-ras com a nou membre del Consorci ATMG d'acord amb els seus estatuts i la zonificació que consta l'annex d'aquest acord. Aprovar la participació en el finançament del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Girona, que es concreta per al 2026 a l'annex, i comprometre's a participar en els propers exercicis d'acord amb les aportacions que s'acordin anualment al Consell d'Administració. Tercer, autoritzar la despesa per un import de 4.746,64 euros en concepte d'aportació anual al Consorci, encara que l'aplicació pressupostària 44.11 46.700 del pressupost 2026 i d'acord o derivada de les següents dades: 1.691 habitants d'acord amb l'IDESCAT del 2024 a raó de 2,807 cèntims d'euro per habitant. Quart, autoritzar el Consell Comarcal del Baix Empordà que exerceixi la representació del municipi de Mont-ras en els òrgans de govern del Consorci de l'Àrea Metropolitana del Transport Metropolità de Girona i per a coordinar les actuacions d'àmbit supramunicipal que en el marc de les fundacions del Consorci s'acordin implementar la comarca. I si que ha fet trasllat aquest acord al Consorci, al Consell Comarcal i als serveis econòmics municipals per al seu coneixement i oportuns efectes.
Gràcies, secretària. En aquí manifestar, en principi la Generalitat va impulsar el Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, l'ATMG, per coordinar el transport públic aquí a comarques gironines i gestionar bàsicament el sistema tarifari integrat. Inicialment dic que el Consorci el va constituir la Generalitat, però diversos consells comarcals i l'Ajuntament de Girona s'hi van incorporar com a nous membres, que era una possibilitat que recollia els estatuts. A partir d'aquí sí que és cert que a través dels consells comarcals, dels mateixos responsables dels municipis de cada comarca, hem fet anar arribar totes les deficiències o mancances que consideràvem que hi havia en els respectius municipis de la comarca. Llavors, crec que va ser el juny de 2025, el Consell d'Administració va aprovar l'ampliació de la integració tarifària a tots els municipis de les comarques gironines, amb la incorporació d'aquesta quarta zona, que és la que s'exposa avui, i que posteriorment, el 13 d'octubre de 2025, precisament en aquest Consell d'Alcaldies del Baix Empordà, van tractar la incorporació de tots els municipis de la comarca al Consorci, que era algo que en principi tots els alcaldes o alcaldesses, tots els alcaldes o alcaldesses estàvem d'acord que tots volíem anar en aquesta línia per millorar el que era el transport públic en els respectius municipis. A partir d'aquí, els serveis tècnics del Consorci van fer arribar una proposta a través del Consell Comarcal en la que es calculava aquesta participació en el finançament del Consorci amb una aportació anual que em sembla que la secretària referia, equivalent a 2,807 euros per habitants, que en el cas de Mont-ras ascendeix a la xifra, segons les dades de l'IDESCAT, de 4.746,64. I simplement afegir que es va acordar amb les mateixes alcaldies que la representació dintre del Consell d'Administració del Consorci pels ajuntaments vingués representat pel Consell d'Alcaldies o el Consell Comarcal del Baix Empordà. I dit això, doncs, nosaltres creiem que és convenient doncs, aprovar aquesta proposta i adherir-nos. Si hi ha alguna consideració al respecte, senyor Gómez?
No n'hi ha cap, gràcies per les explicacions. Estem d'acord amb la proposta, ens sembla que és interessant i és convenient per Mont-ras i per tant votarem a favor.
Doncs sotmetem la proposta a votació, vots a favor. S'aprova per unanimitat de tots els assistents. I passem al punt número 2, proposta d'acord per la modificació provisional de les normes subsidiàries, article 3.5.10, que regula els tancaments en sòl no urbanitzable. Senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, inadmetre a tràmit les al·legacions presentades per Keeping the Apartments amb data 10 de novembre de 2025, registre d'entrada 2025/31/19 per estar fora de termini. Segon, aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries i del planejament de Mont-ras perquè fa l'article 3.5.10 que regula els tancaments en sòl no urbanitzable. I tercer, trametre l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
Gràcies. Aquesta aprovació provisional d'avui fa referència, de fet, a un procediment que ja havíem iniciat en plens anteriors. Es va donar audiència efectivament als municipis veïns, en aquest cas crec que van ser Forallac, Palafrugell, Vall d'Obrega i Palamós, i em sembla, si no m'equivoco o no hi ha hagut cap incorporació a última hora, Anna, que únicament Forallac ha sigut el que va fer una notificació diguem que no tenia cap afectació al seu municipi, per la qual no hi havia cap inconvenient. Comentar que aquí sí que s'ha presentat unes al·legacions fora de termini d'informació pública per part de Keeping the Apartments SL, que han procedit a la seva inadmissió perquè bàsicament es van fer fora de termini. No obstant, afegir que a nivell diguem de plenari que aquesta empresa o aquestes persones van iniciar el tancament de la finca mentre ja hi havia la suspensió en vigència i sense demanar la preceptiva llicència urbanística, amb la qual entenem que queda evidentment fora de lloc. Dit això, s'han sol·licitat també els informes sectorials i en principi no hi ha cap inconvenient i es pot aprovar provisionalment aquesta modificació puntual de normes subsidiàries. I feta la aprovació inicial, l'exposició pública i ara aquesta modificació que plantegem avui, només quedaria la definitiva per part d'Urbanisme. Si hi ha alguna consideració a tenir en compte?
No n'hi ha cap. El nostre vot serà el mateix que vam fer el dia 22 de setembre, que era vot d'abstenció, perquè no hi ha cap canvi, és aprovació i ja està.
Doncs sotmetem la proposta a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs s'aprova per 5 vots a favor de Junts per Mont-ras i 3 abstencions d'acord municipal per Mont-ras. I passem al punt número 3, proposta d'acord per l'aprovació de l'increment retributiu, complements salarials i massa salarial del 2025. Senyora secretària.
Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'increment retributiu addicional del 2,5% de les retribucions del personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Mont-ras vigents a 31 de desembre de 2024 amb caràcter consolidable i amb efectes 1 de gener de 2025 per un import brut de 2.650,14 euros més la corresponent repercussió de les cotitzacions socials a càrrec de l'Ajuntament per un import de 742,04 euros. Segon, aprovar l'increment dels complements addicionals dels funcionaris de l'Ajuntament de Mont-ras en un 2,5% respecte a les vigents de 31 de desembre de 2024 per un import brut de 2.198,84 euros més la corresponent repercussió de les cotitzacions socials per un import de 615,68 euros. Tercer, aprovar la massa salarial del personal laboral de la Corporació Local pel 2025 en compliment de l'article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local d'acord amb l'aplicació dels increments salarials previstos al Real Decret Llei 14/2005 amb un import total de 548.973,78 euros. Quart, autoritzar i disposar la despesa derivada de l'increment retributiu addicional aprovat pel Real Decret 14/2025 amb càrrec a les següents aplicacions i amb efectes a la nòmina del mes de desembre de 2025. I cinquè, notificar la present resolució als serveis econòmics municipals i al Departament de Recursos Humans per al seu coneixement i oportuns efectes.
Gràcies. En aquest punt de l'ordre del ple, de fet, s'està donant compliment simplement al Reial Decret Llei 14-2015, que és el que estableix les mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit de sector públic, complements salarials i massa salarial del personal laboral dels ajuntaments. Tot i així, correspon també al ple l'aprovació per poder-les aplicar abans no finalitzi l'exercici en el que ens trobem de 2025. I com ha comentat la secretària, es tracta d'un 2,5% per aquest 2025 i un 1,5% a partir de gener de 2026. Llavors, el ser competència del ple doncs, es sotmet a aprovació aquesta massa salarial del personal que, del personal laboral, perdó, que és el que s'ha inclòs en aquesta proposta. Alguna consideració, senyor Gómez?
Sí, votarem a favor, evidentment no podem estar en contra, s'ha de fer. Només una pregunta, perquè avui ho portem a ple perquè s'apliqui, no es podia aplicar si no passava pel ple, tinc entès, és així. Per contra, en el document, el punt tercer, el punt quart, perdona, diu autoritzar i disposar la despesa derivada de l'increment retributiu addicional aprovat amb el Real Decret aquest amb càrrec a les següents aplicacions i amb efectes a la nòmina del mes de desembre de 2025. És a dir, la nòmina del mes de 2025 ja l'han cobrada i se'ls ha aplicat aquesta pujada sense que hagi passat per ple?
No, senyor Gómez, la nòmina no la cobren fins a final de mes, llavors estem a dia 16 de desembre, si no m'he equivocat de calendari.
Però el que vol dir doncs, aquí és que s'aprova avui perquè ja es cobri aquest mes. Que jo
o sigui, s'ha de regularitzar 2025 depenent de la data d'aprovació i si sí. No era d'aplicació retrospectiu el 2026.
Tot el 2025?
Sí.
Vale, ok, doncs ja m'ha quedat clar. El vot serà afirmatiu, serà a favor.
Doncs sotmetem la proposta a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat de tots els assistents. I passem al punt número 4, proposta d'acord d'aprovació del pressupost 2026, plantilla i bases d'execució. Senyor secretària.
Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el pressupost general de l'entitat local per a l'exercici 2026, que resumit per capítols de l'únic pressupost que l'integra, que és el de la pròpia entitat, és el següent. Bé, el quadre, evidentment, no el llegeixo. La suma de tant d'ingressos com de despeses és de 2.977.000 euros, 977.004 euros. Segon, aprovar les bases que serviran per a l'execució del pressupost de l'entitat que s'integra en el pressupost general de l'Ajuntament de Mont-ras. Tercer, aprovar la plantilla personal de l'entitat local per a l'exercici 2026, que és la que es detalla. Quart, sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 15 dies hàbils mitjançant un edicte que es publicarà al Butlletí Oficial de la província de Girona i en el tauler d'anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2-2004. Cinquè, el pressupost general de l'Ajuntament de Mont-ras s'entendrà aprovat definitivament si no s'hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d'exposició pública segons disposa el citat article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2-2004. Sisè, trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Setè, el pressupost general de l'Ajuntament entrarà en vigor una vegada publicat l'edicte resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la província de Girona. I vuitè, donar-se per assabentat de l'informe de la intervenció del control permanent sobre l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit del deute en l'aprovació del pressupost general de l'Ajuntament de Mont-ras, que consta l'expedient i segons el qual compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària al nivell de deute públic i l'entitat presenta capacitat de finançament.
Gràcies, senyora secretària. En referència a aquest pressupost 2026 i plantilla, fer unes quantes consideracions. El pressupost per aquest exercici, com hem dit, ascendeix a 2.977.004 euros. Hem mantingut una situació d'equilibri pressupostari en temes de solvència i sostenibilitat financera. Ho hem fet, com sempre, amb criteris de contenció de despesa. No hem incrementat els impostos directes, si bé sí que s'han actualitzat determinades taxes per adequar-les al cost dels serveis, que de fet ja han vingut aprovant en plens anteriors. I també hem mantingut els beneficis fiscals vinculats tant a sostenibilitat com als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Pel que fa al tema dels ingressos, en el capítol 1 haureu vist que hi ha un increment de l'IBI, però es deu única i exclusivament a que hi ha un increment també de les cases que hi ha en el municipi, i per això es preveu un increment d'un 1,77% per aquest augment de noves llicències d'obra, i ara què està dient jo? Estava pensant en allò dels ODS. I hem mantingut i ampliat els beneficis fiscals a l'impost de béns immobles per a les instal·lacions solars. En el capítol 2, el que són impostos indirectes, el que fa l'IFIO ho hem mantingut amb la mateixa quantitat de l'exercici anterior per prudència, tot i que som conscients que el desenvolupament del SAU 3 canviarà dràsticament l'escenari, però hem volgut ser prudents i no avançar-nos més del que és degut. En el capítol 3 de taxes no hi ha cap variació que jo ressaltaria, a excepció de l'actualització de la taxa de la llar d'infants al casal d'estiu i la publicitat del pavelló, que com ja es va comentar en anteriors plens era per reduir el dèficit de que aquests mateixos serveis generaven. I es redueix també un 6,5% la previsió d'ingressos per sancions de trànsit, perquè aquí, com ja hem manifestat en plens anteriors i sempre anem repetint la mateixa missiva, se suposa que a mesura que més gent coneix aquesta instal·lació d'aquest radar mòbil, la gent s'està adaptant més a el que és la normativa i afortunadament s'hauran d'emetre menys sancions. L'increment global d'aquest capítol estem parlant d'un 3% per aquestes actualitzacions que hem parlat. Llavors, en el capítol 4 de transferències corrents hem ajustat l'execució del 2025 i hem incorporat únicament el que se'ns va dir des de intervenció de la Diputació i el mateix Ministeri, el, com es deia aquell bon home, en Huertas, això, que és el que ens han parlat d'aquest augment de capítol del 16,6% d'acord amb els càlculs que ells mateixos efectuaven, amb la qual hem seguit el que ens recomanaven aquests organismes supramunicipals. En el capítol 5 d'ingressos patrimonials, aquí veureu que hi ha una mica de ball de números entre aquest capítol i el capítol 3, perquè de fet s'han regularitzat conceptes que considerem que s'ajusten més potser en el capítol 3 que no pas en el capítol 5, i aquí és on hi ha aquest ball de números. Jo crec que això es regularitzarà un cop s'apliqui el tema de la taxa justa i tinguem clars, perquè jo crec que encara a hores d'ara, tot i que hem fet esforços importants per intentar posar-ho tot el dia, no acabem de veure realment quin és el retorn que tenim del reciclatge per poder fer una valoració ja definitiva de tot en global. En el capítol 7, a transferències de capitals, bàsicament el que s'inclouen són les obres del POSC. Hi ha la... Posa un carmel? Ah. Hi ha la Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat del tema del pavelló. Hi ha també les subvencions per la reforma integral de la gespa del camp de futbol, que aquí hi ha una subvenció de 50.000 euros de la Diputació, preveiem una subvenció de 50.000 euros de la Diputació i 45.000 de la Generalitat. Hi ha també la substitució de la coberta de la nau de la brigada, que com vostès saben és de fibrociment, també tenim l'obligació d'actuar-hi pel tema del programa de desamiantat. Aquí preveiem una subvenció per part de la Diputació de 80.000 euros i 12.000 euros per part de la Generalitat, i és el que provoca aquest augment, diguem, del 36% en aquest capítol. I finalment, en el tema de passius financers, simplement comentar que hi haurà un endeutament a llarg termini d'uns més de 200.000 euros aproximadament, uns 205.000 euros, per finançar la inversió de la gespa del camp de futbol de la Ciutadella. Aquí sí que és cert que quan es va instal·lar la gespa a les instal·lacions es parlava d'una vida útil de la gespa de 10 anys, i en portem ja 21, em sembla? 21 o 22, amb la qual en aquests moments l'estat que presenta, i de fet s'han fet diferents inspeccions in situ per part de diferents organismes, tant nosaltres com Consell Esportiu del Baix Empordà, com Diputació de Girona, com mateixos proveïdors a qui hem demanat preus pel tema de l'obra, i realment tots coincidien en que l'estat és molt lamentable, en el sentit de que s'ha estirat molt més del que recomanava la vida útil d'aquesta gespa, i això ha provocat doncs que ara hi hagin unes mancances sobre les que s'ha d'actuar de forma immediata. Passem ara, si us sembla, el que és l'estat de despeses. En el capítol 1, tema de despeses de personal, s'incrementa un 10% respecte al 2025, pel tema que hem dit anteriorment dels increments salarials previstos per la llei. També hi ha la dotació d'una nova plaça de tècnic d'administració general, la revisió de complements i el reconeixement de nous triennis. I llavors en el capítol 2, de despeses corrents en béns i serveis, en termes generals hem contingut la despesa. Sí que hi ha un increment de l'11% en el crèdit destinat al consum elèctric, pel que hem anat veient d'aquests últims mesos, que tot i fer l'estalvi pel canvi de la lluminària amb LED, doncs pel tema del consum elèctric i del subministrament que s'està efectuant per part de les companyies, hi ha hagut un augment molt, molt considerable. En el capítol 3 de despeses financeres no hi ha variacions respecte a l'exercici 2025 o cap de notable, i en el capítol 4 de transferències corrents és el que us comentava també del canvi de partides a capítols 2, perquè creiem que la naturalesa és més adient en el capítol 2 que no pas en aquest capítol 4. En aquí la consignació global disminueix en relació al 2025, però ve donada per aquesta reclassificació de despeses, o sigui, això ha de quedar clar. I tota la incorporació, s'ha de tenir en compte, perdó, també la incorporació d'aquesta quota anual d'adhesió al consorci de l'ATM, que generarà aquests 4.746 euros suplementaris, i tot i així el capítol es redueix en un 10,96%. I finalment en el capítol 6 d'inversions reals, aquí sí que hi ha un increment significatiu respecte al 2025, motivat principalment per la inversió de la gespa del camp de futbol i totes aquestes actuacions que deien subvencionades en diferents línies de subvencions. Sí, hi ha alguna observació, senyor Gómez?
Hi ha algunes, sí. Si anem a la banda d'ingressos que ha comentat... El capítol 2, que suma els 100.000 euros, vostè ha parlat, me sembla que ha confós el tema de l'ICIO amb l'IBI, però bueno, no té més importància. Entenc que ha dit que preveuen que hi haurà més recaptació perquè hi haurà el SAU 3 que portarà noves obres, per tant ho entenc, però en previsió de... el que pugui ser, doncs s'han mantingut el mateix 100.000 del pressupost. El 2025 hi ha, per respecte als 100.000 previstos, hi ha un dèficit de menys 40.000, és a dir, s'han recaptat 60.000. Jo no sé si amb el tema del SAU 3 serem a temps el 2026 de desencallar-ho, perquè hi hagin tantes llicències com perquè aquests 40.000 que aquest any no s'han ingressat es puguin ingressar l'any que ve. Crec que és molt optimista, és un comentari, és a vostès a dir-ho. Jo simplement faig la remarca de que aquest any anem bastant per sota de la previsió. En el capítol 3 passa una miqueta també el mateix. Si 747.000 del 2025 contra 769 del 2026, per contra, si mirem l'estat d'ingressos del 2025 a data 13 de desembre, estem en un estat d'execució de menys 180.000 respecte als 747. Per tant, em sembla molt optimista també que l'any que ve es puguin recuperar aquests 747 i encara més, també perquè ho tinguin en consideració. Després, En quant a ingressos, el préstec a llarg termini, bueno, el tema de l'estat del camp de futbol jo no el discutiré perquè no sóc jugador assidu, no tinc criteri per no assidu, no jugo mai allà, ni assidu ni no assidu. No tinc criteri per jutjar-ho, però el nostre grup municipal no està en absolut d'acord en que es gastin 205.000 euros a llarg termini, un crèdit a l'Ajuntament de Mont-ras per fer el manteniment d'un camp de futbol que quan hi ha altres prioritats al municipi. Que ara, per exemple, si anem a despeses, la partida 21.000, codi 1532, manteniment i conservació de vies públiques, passa de 45.000 aquest any a 20.000 l'any que ve. Aquest any han executat 27.000, si no m'equivoco, i l'any que ve en preveuen 27, menys que aquest any. Quan, per exemple, l'estat del carrer Armadàs, que tots hi passem per anar a Palafrugell, és deplorable. I que vostès redueixin aquestes despeses de manteniment de conservació de vies públiques i, per contra, hipotequin l'Ajuntament amb 205.000 euros per canviar la gespa del camp de futbol, no ens sembla ni coherent ni adient. Quan sempre s'han vantat de que no han endeutat l'Ajuntament, i aquest any sí ho estan fent, però el carrer Armadàs continua estant malament i els veïns d'allà no estan gens contents. Manteniment de camins i lleres, el mateix, de 2.000 a 5.000. Sí que pugen el tema de neteja de boscos i franges perimetrals, cosa que ens sembla molt bé. S'ha passat de 2.000, perquè estàvem en una altra partida, a 20.000, i esperem que això també ajudi a que no repeteixin les desgraciats incendis que han tingut aquest any. Manteniment de jardins i poda, passa de 6.000 a 500. No pot ser que deixem de gastar en manteniment del poble i que ens gastem 205.000 euros en un camp de futbol, quan ja n'hem invertit en graderia i en una pèrgola també, a la mateixa instal·lació. Després tenim algunes preguntes per entendre ben bé què són. Podem imaginar-ho, però ens agradaria confirmar-ho. La partida 21.600, línia 9.200 al codi, és manteniment d'equips per processos d'informació, que es passa de 2.000 a 5.000. Saber exactament què són aquests processos d'informació o què és el manteniment d'equips per processos d'informació, perquè després en l'apartat d'inversions o de despeses hi ha 10.000 equips per a processos, a partir de 62.600 equips per a processos d'informació, que passa de 1.000 a 10.000. Què són això? És un parc nou d'ordinadors? Són impressores? Què és? La pregunta és que ens expliquin què és, eh? No diguem que no s'hagi de gastar, sense saber què és no podem dir-ho. Si seguim amb despeses, el tema del butlletí municipal, 1.700 aquest any, que s'ha gastat 0, i per l'any que ve en preveuen 2.000. La pregunta és, els pensen gastar realment o ho fan simplement per quadrar el pressupost? Perquè si no ho poden treure i posar-los en un altre lloc. També voldríem saber el capítol 22.601, atencions protocolàries i representatives, que la baixen de 5.000 a 4.000, però que en aquest any 2025 s'han gastat 6.088 euros. En què s'han gastat? Quines són aquestes atencions protocolàries que han fet que aquest any se gastin 6.088 i que previnguin l'any que ve gastar-ne 4.000? El tema de festes, que sempre ho hem defensat des de Cor Municipal, creiem que tenim un pressupost molt alt per les festes que fan al poble, i aquest any vostès el pugen en 3.000 euros, passa de 53.200 al total de festes, no només la festa major, sinó el total, passa de 53.200 a 56.500, quan creiem que s'hauria de reduir això i fer atenció a altre tema, doncs com el tema de manteniments de parcs, manteniments de carrers, etc. Una partida nova, 22.706, que es preveu en 8.833 euros, que es diu Servei de Transparència i Comunicació Institucional. També si ens poden explicar què és això. El projecte de reacció del pavelló, que preveu un 20.000 euros, si ens poden explicar quines són les deficiències que han trobat, quina és la previsió que tenen que faci que hi hagi aquest projecte que s'hagi de fer, que tampoc diguem que no s'hagi de fer, perquè si és necessari s'ha de fer. Del pavelló, el projecte de reacció de la millora del pavelló, en quina és la millora que es preveu fer. Això aquí ho tinc marcat perquè no ho he sabut veure, és possible que estigui en un altre lloc i sigui un canvi de partides com vostè ha dit, però llavors el nom deu canviar perquè no l'he sabut trobar. Servei de menjador social, 14.000 euros del 2025, es passa a 100 el 2006, quan realment el 2025 també era 14.000 i el gasto ha sigut zero. Per què no s'ha gastat o és que ha passat en un altre lloc? Els 300.000 per millor equipament esportiu, ja ho hem comentat, que és el tema del camp de futbol, que nosaltres no hi estem d'acord amb això. Després hi ha una partida que diu sistema d'aire condicionat i de primer pis i nova sala de juntes, entenem que és la sala de juntes de baix, la sala de juntes de govern, no és pas aquesta sala de plens, és la de baix, m'imagino, no? O no ho sé, tal com està aquí exposat, no sabem si és que és mobiliari o què s'ha de fer. El tema de la redacció de POUM, aquí és una pregunta potser més per secretaria que per vostès. Hi ha 100.000 aquest any i es preveuen 2.000 pel 2025. El 2025 hi havia 100.000 de partida, es va ampliar en 150.000 i va quedar en 250.000, però si jo no ho tinc mal entès, això no és un romanent de tresoreria que no s'ha gastat aquest any i que passi l'any que ve com a romanent afectat, passaria com a romanent global o genèric, no? Per tant, la pregunta és, aquests diners de la partida 62.700 redacció de POUM, que serien 250.000 el que hi ha en exercici 2025, passarà en una partida en un moment donat, quan es faci el romanent de tresoreria, específica per continuar el POUM, o es faria en un genèric i després ja ho veurem en què ho gastem? Això després, si m'ho voleu contestar, Anna o qui correspongui. I després una pregunta del tema del personal, no tenim res a dir, només una pregunta perquè no ho he sabut trobar i m'agradaria que me diguéssiu si està o si realment no està. I és en el tema el 1001, indemnitzacions de partits i assistència d'actes col·legiats de regidors. Antigament, quan es feia el pressupost, a les bases d'execució hi havia un capítol que parlava de bueno, la dedicació dels polítics, les regidories, les hores que tenen, el sou, etc. I en allà també s'especificava les indemnitzacions o els pagaments que rebien els grups municipals, en aquest cas els dos que estan representats, i després les percepcions que rebien cadascun dels grups pels regidors, en funció del nombre de regidors que tenien, i el que es cobrava per l'assistència a actes col·legiats, plens o juntes de govern. No he sabut trobar aquesta informació. Sí que hi ha un total que, a més, baixa del 2025 al 2026, però el detall del per què baixa, si és que s'ha reduït a les aportacions en els partits polítics i a les aportacions que rebem els regidors per assistències a actes o no, no ho hem sabut trobar, no diguem que s'hagi fet, diguem que veiem que s'ha reduït la partida però no sabem per què i no hem trobat aquesta informació. I revisant això, revisant les bases d'execució, això potser és un tema més per l'Anna, la pàgina de les bases d'execució, la pàgina és aquesta, la pàgina número 7, Anna, el punt tercer, no sé si ho tens obert i ho pots mirar. El document que consta en l'expedient que tenim nosaltres, que és el document que hem d'aprovar, perquè avui aprovem pressupost, bases d'execució i anexa de plantilla. Trobes? Pàgina 7? Si vas a la pàgina 7, diu base 1, àmbit objectiu, quasi a final de la pàgina, el punt tercer. El document que ens consta a nosaltres diu pressupost general de l'exercici 2024, vale? I els números són el 2024. Correcte. Llavors, si el document s'ha d'aprovar avui, s'han de saber els números reals que són nosaltres. Sí, 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 està marcat, per això ho he detectat molt ràpidament, perquè m'ha quedat l'atenció. I després només una última pregunta, que bueno, això ho ha comentat vostè en la seva explicació, jo ho he notat perquè li vull preguntar, perquè no sé com funciona el tema de la taxa justa que ha dit. Com es preveu aplicar la taxa justa en funció del que els veïns realment reciclin o no reciclin, o l'ús que en facin de la deixalleria o del reciclatge que facin a casa seva? Com es... No sé si és un punt per contestar avui, però sí que m'ha cridat l'atenció que la taxa justa, perquè no sé com es pot controlar això. Perquè realment el veí que recicla pagui menys i el que no recicla pagui més. I aquests són els punts bàsicament que tindríem. I abans que me contesti, bàsicament, m'imagino que ja ho veuen, un tema del camp de futbol no hi estem d'acord i el nostre vot serà, en aquest cas, així com l'any passat es vàrem abstenir, si no recordo malament, i aquest any votarem en contra. No estem d'acord amb aquest pressupost, tal com està estipulat. Ens hagués agradat, sembla que l'any passat ja els hi vam demanar, el tema del pressupost és un tema prou important, ens hagués agradat que ens haguéssim pogut sentar i parlar i com a mínim arribar avui amb aquests temes parlats. No ha estat el cas, doncs avui la posició serà aquesta.
Gràcies, senyor Gómez. Senyor secretari, vol començar vostè per la pregunta que li interpel·lava de les bases d'execució o començo jo responent?
Les bases ara ho esmeno. Estava en groc perquè s'havia d'actualitzar. Clar, fins que no tens l'import final del pressupost i el les vaig posar a signar sense esmenar-lo. Ara l'esmeno i el penjo.
I la informació... De res, faltaria més.
És que el que té quan no te revisen la feina.
El que ens sap greu és que ho hagin de trobar nosaltres, ja. M'entens? En quant al tema de les aportacions als grups polítics i d'això...
Això que... s'han ajustat, segons les dades que va facilitar l'Agustí, s'han ajustat a les assistències reals per poder ajustar bé el pressupost perquè
es disparava el pressupost. Entenc d'això que no han canviat, però per què no costa aquesta informació? Perquè abans sempre constava. O sigui, quan es feia un pressupost, per exemple, si ells aquest any haguessin decidit, va, en comptes de que un regidor que tingui dedicació a l'equip de govern cobrés 900 euros per assistir a un ple, en cobri 700 o 1.200, això ha de constar en algun lloc quan es fa un pressupost. I no consta. Jo no, aquesta informació en l'expedient no consta. Això pregunto, on te l'han d'anar a buscar? Perquè no hi és. Si no s'ha canviat, no s'ha canviat. Però no consta que, tampoc que no s'ha canviat. Vale.
Perdó. En referència a diferents punts que m'ha anat comentant, senyor Gómez, intento fer un seguiment. Si m'he deixat alguna cosa, després vostè me puntualitzi. La referència a la disminució en algunes partides, com per exemple el manteniment de camins i lleres, ve donada precisament per aquest manteniment continuat que es fa. És a dir, nosaltres, vostè ja ho sap, funcionem molt arrel de subvencions que rebem i hi ha la brigada comarcal, en aquest cas el Consell Comarcal, que ve a través d'un programa de treball de la Generalitat, amb la qual anualment es destinen unes persones que passen a generar un cost molt inferior al que nosaltres tenim estipulat. Quan aquestes feines es poden fer d'una manera, diguem, més continuada, baixa en concordància les feines, diguem, pròpies per part de la nostra brigada i els diners que hi hem de destinar a tal efecte. en el que referia a tema de franges perimetrals, en aquí sí que s'hi ha de fer una actuació, diguem, més pertinent, i m'ha semblat que vostè deia, esperem que amb això s'evitin els incendis. Sàpiga que els incendis que hi ha hagut a aquest municipi tots han sigut per temes de sobretensió, completament aliens a com estaven o deixaven d'estar les franges perimetrals del municipi, que per cert estan molt bé. Sí, no, comparat amb altres municipis, vull dir...
No he parlat de la causa, he parlat de que si hi ha un incendi, el fet de com està el manteniment dels boscos i els marges i això ajuda que es propagui o no. No he parlat de la causa en cap cas dels incendis, però bueno, sembla que no hi ha res a discutir, està molt clar. Quan millor estiguin, millor.
Estic intentant fer l'aclariment en referència a el que vostè ha puntualitzat. En quant al manteniment dels equips, dels processos d'informació... aquí, Anna, perdona, no sé si es refereix en aquí a lo dels equipaments informàtics, totes les llicències que s'han hagut d'adaptar.
Sí. Aquí veu, vostè m'ha dit que només és un paper d'import de coixí, per si s'ha d'arribar
a dinar, no? Aquí, amb el tema de processos d'informació i d'equipaments informàtics, estem tinguent molta despesa, sobretot amb el que són llicències. L'Acrobat Reader per tot el que són serveis tècnics, les llicències tant de l'Office Business com del particular per el que són els ordinadors. De fet, si recordo, senyor Gómez, fa qüestió de dos dies, crec, o una setmana, li vaig demanar quin model tenia d'ordinador, perquè ara molts dels ordinadors que tenim amb aquesta subvenció que es va fer del fons Next Generation, la llicència ha caducat i s'ha de procedir a la renovació, i tot això doncs van afegint uns costos que abans doncs no, els ajuntaments no tenien, perquè donàvem només de marge de si s'ha hagut d'anar revisant i actualitzant, a part de tots els recanvis que s'han de fer, perquè hi ha molts equipaments que arriben al final de la seva vida útil i que desgraciadament ja no responen amb la mateixa eficiència que ho feien al principi. De tota manera, si vol el detall més concret, es pot demanar a l'Agustí, a Serveis Econòmics o a través de Secretaria. El butlletí municipal, com ja li vaig confirmar en plens anteriors, tenim la voluntat de fer-lo. De fet, ja ens hagués agradat que fos en aquesta legislatura, però no ha pogut ser possible per raons en les que ara no entraré, i precisament per això s'ha doncs complementat la partida d'una manera que sigui, diguem, més efectiva. Les atencions protocolàries, sincerament no tinc les dades ara aquí, jo si vol li faré aquesta consulta exhaustiva per poder-li dir exactament què hi hem inclòs o què no, i llavors li passaria per escrit a posterior del ple. En quant a les festes, sempre hi ha la discrepància, vostès creuen que estem fent una despesa desmesurada. Jo crec que el tema de festes és una problemàtica generalitzada a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, no només de la comarca o dels municipis veïns. S'han incrementat moltíssim els costos de lloguer, d'equips de sonorització, temes de seguretat, temes dels requeriments de, diguem, dels mateixos artistes a l'hora de venir a qualsevol municipi, tema de la fiscalització que reben fa que també els preus que les diferents actuacions abans tenien uns preus doncs més competitius els han apujat bastant per tenir marge als mateixos artistes, i això ens hi hem trobat tots els municipis. És un problema endèmic a tots nosaltres, que intentem gestionar amb la millor bona voluntat que tenim, siguem conscients del municipi en el que estem i sense ni molt menys fer inversions en grans festes o en grans formats que s'allunyin, perdó, del que hem vingut fent habitualment, sinó tot el contrari. El tema d'asfaltat, manteniments, parcs i carrers, nosaltres ja estem fent aquesta feina. Sí que és cert que és probable, i dic probable perquè encara no està confirmat, que hi hagi un crèdit extraordinari, a l'igual que hi ha hagut aquest any per part de Diputació de Girona, que en aquest cas es podria fer servir per inversions econòmicament sostenibles i en les que el tema d'asfaltat hi podria entrar. Justament una de les problemàtiques que ens trobem és que fora del POSC, i el POSC ja presentava unes limitacions perquè també havia d'anar vinculats a ODS, és a dir, la típica subvenció, perquè ens entenguem, que hi havia 10 anys enrere per poder asfaltar carrers, ara no existeix.
Llavors, el tema de l'asfaltat i manteniment dels carrers és el que els ajuntaments ens requereix més inversió i no hi ha manera d'obtenir una contraprestació en format de subvenció. Si efectivament aquest crèdit extraordinari de la Diputació i aquestes inversions econòmicament sostenibles es poden aplicar el 2026, tindrem marge de millora en aquest sentit. No obstant, recordar-li que en el carrer Hermedàs no és simplement un tema d'asfaltat, sinó que hi ha un tema que podríem dir que engloba des del carrer Carrilet, carrer Hermedàs i carrer... Perdó?
Granota, penso, no? Que bueno, entenc que és el Granota.
No, Granota és el de baix. Jo parlo del de dalt. Carrilet, Hermedàs i l'entrada, ho estic dient bé, no? Sí. Allà hi ha un tema, diguem, més de fons, que és que s'ha de fer el tema de soterrament de línies. Llavors, asfaltar merament, si no afrontem el tema de soterrament de línies, és complicat. El tema de soterrament de línies ens el van plantejar dintre de les línies d'actuació del POSC, per veure si hi havia viabilitat de fer-lo entrar com a prioritari abans que els equipaments esportius, que sabíem que hi havia la previsió de que sortís alguna partida o alguna subvenció per part de la Generalitat, però no era viable perquè requereix un estudi previ d'Endesa, que els estudis d'Endesa, que ara és una de les coses que ens condicionen més els municipis, parteixen amb una base d'uns 8 mesos per donar resposta als projectes que demanem als ajuntaments. I això sempre i quan els ajuntaments puguem demostrar que realment aquell projecte que presentem i que estem demanant l'estudi l'executarem d'immediat, que a vegades, clar, si no tens les indicacions o els números de què et costarà i què pots rebre com a inversió o finançament, és una mica anar cegues, amb el qual ens va quedar completament fora de lloc, per posar-lo una mica en situació de per què es prioritzen unes coses o unes altres. El tema de transparència i comunicació, com vostè mateix sap, i ja en anteriors plens vostè va treure, diguem, a fer-ne palesa, hi ha una llei de transparència que obliga a tenir una sèrie d'ítems en les webs municipals i en els portals que poden consultar el ciutadà de qualsevol municipi, que s'han de complir. Nosaltres amb això estàvem treballant amb la Diputació de Girona per intentar, amb els recursos propis de l'Ajuntament, doncs, donar compliment a la majoria d'aquests ítems. S'ha fet una gran feina que jo vull posar en relleu per part dels serveis administratius que tenim a la casa, però sí que és cert que hi ha moltes coses que escapen dels nostres recursos ordinaris a diari, i llavors en aquest sentit, després de molt batallar també amb la Diputació de Girona, amb la que creiem que també ens podrem acollir una línia de subvenció en aquest sentit, doncs s'ha contractat una empresa que es dedica a fer aquest assessorament per donar compliment en aquesta llei que tots els ajuntaments hauríem de tenir, que també ja li avanço que hi ha molt pocs ajuntaments que compleixin, perquè realment el cost que genera per un municipi és molt alt en correspondència, diguem, amb el que s'ha de donar en públic o que la gent hi tingui accés. El tema de la redacció del projecte del pavelló, el projecte del pavelló, com vostès saben, es va fer una part d'actuació que anava dirigida contra incendis, a fer-lo ignífug, segur, sortides d'emergència, tema d'enllumenat també, substitució per LED, però sí que és cert que amb el tema d'accessibilitat i el tema de mides de vestuaris, etc., actualment no es compleix normativa, i és lògic, tinguent en compte els anys que té aquest pavelló i la construcció de quan va ser. Nosaltres això ho havíem posat de manifest amb el Departament de la Generalitat, i precisament va ser la Generalitat qui ens va avançar que hi hauria aquest pla de millores d'equipaments esportius, perquè ells consideren que després d'en sembla 20 anys que no es treia res en aquesta línia i simplement es feia tema de lo que era manteniments o petites millores de reforma, calia fer una gran inversió en aquests equipaments. Diguem, per infraestructura o per usabilitat, nosaltres vam considerar prioritari intervenir en el pavelló municipal, atès que ara per ara és en gran part la sala d'actes que tenim en el municipi, i a més és el que té més ús per part de l'escola i l'alumnat de l'escola, a part d'entitats que el fan servir pel seu desenvolupament, diguem, setmanal. No obstant, el tema també de la gespa del camp de futbol és un altre equipament esportiu de referència on hi ha molta mainada que l'utilitza. Tenim un projecte esportiu de referència en les contrades com pot ser el MIC, el Mediterranean International Football, de futbol base, CAP, perdona, Copa. Gràcies, Adrià, està sent tot. I aquí sí que nosaltres creiem, o sigui, hem anat fent petites modificacions a l'alçada de les nostres possibilitats, però al final ha arribat un moment en què cal fer aquesta inversió per aquesta gespa, perquè si no hauríem de deixar un equipament en el que en el seu moment es va fer una inversió considerable, deixada a la mà de Déu i inutilitzada. Llavors nosaltres creiem que això és una irresponsabilitat. Entenem que a més és un equipament que en poden treure benefici moltes entitats del municipi, a part dels mateixos alumnes que també en fan ús de l'escola Torre Jonama, i per això hem fet aquesta aposta en aquestes dues línies, tant en els dos equipaments esportius més importants del municipi, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu. Què més? El tema del menjador social. Els 14.000 euros que hi havien destinat, si vostès recorden, partien d'un conveni que es feia entre l'Ajuntament de Palafrugell, l'Ajuntament de Begur, Regincós, Mont-ras, pel qual l'Ajuntament de Palafrugell oferia un servei a través de Creu Roja de donar dinar, menjar, sopar a famílies que per lo que sigui, per edat, per recursos, perquè estan soles, perquè no tenen ganes de cuinar, perquè el que sigui, necessitaven aquest servei. Per nosaltres o pels municipis petits era completament insostenible si no teníem la referència de Palafrugell. La sorpresa ha estat que, tot i que la regidora de Palafrugell, la Margarita Mauri, es va comprometre en el seu moment a fer aquesta actualització i a coordinar-se amb Creu Roja, les últimes coletades que hem tingut en aquest sentit és que no fan res i de moment van allargant el que tenen, que no sé fins a quin punt serà sostenible, perquè Creu Roja ja em consta que els hi ha posat de manifest que no poden seguir amb la manera amb la que estan estructurats ni amb el finançament que reben, amb la qual nosaltres aquesta partida sempre la teníem posada com a una possible aportació en cas de, i amb uns màxims, i vist que no hi ha la voluntat expressa i manifesta per part de l'Ajuntament de Palafrugell de fer-hi front, almenys ni en aquest any 2025 ho ha fet, ni hi ha previsió el 2026 de fer-ho, vam decidir deixar la partida però reduir-la a mínims a l'espera de que es produeixin noves converses, principalment entre els dos actors principals. En aquests moments estem parlant de Creu Roja i Ajuntament de Palafrugell, per tal que aquests ajuntaments més petits que pivotàvem al voltant d'aquest projecte, Regincós, Begur i Mont-ras, decidir a veure què fem en aquest sentit. També dic que ara per ara no hem tingut a Mont-ras cap cas, però creiem que era algo prou important, i més tinguent en compte doncs el nivell d'envelliment de la població, i que enteníem que podia ser algo que de cara al futur era necessari. El tema del sistema d'aires acondicionats, es va arreglar l'aire condicionat de la sala de serveis socials, que és la del segon pis a mà esquerra, la que toca, diguem, aquí a l'aparcament, per entendre'ns, i el que estava espatllat era el de la sala d'exposicions grans, també del segon pis. S'ha procedit a substituir-lo, i el que es fa també és dotar de calefacció i refrigeració tant aquesta sala en la que ens trobem com la de serveis tècnics d'aquí al costat. La idea és reconvertir això en la sala, diguem, de juntes de l'Ajuntament, i que els serveis tècnics baixin i se centralitzin amb tots els serveis administratius a baix a la planta de l'entrada de l'Ajuntament. I una mica doncs aquestes eren les sales que pel poc ús que tenien, diguéssim, no disposaven encara dels sistemes, i ara aprofitant que hi ha hagut aquesta avaria, diguem, definitiva d'uns aparells que ja tenien molts anys, que són els de la sala d'exposicions gran, vam dir doncs aprofitem la vinentesa per fer la inversió, diguem, d'aquestes dues sales que estan una sobre de l'altra, i que evidentment podíem aprofitar la mateixa obra per tot el que era tema de cables, tuberies, etc., i era molt més econòmic el cost d'assumir. Més coses que m'has dit. Bueno, el tema de l'1 dels pagaments a grups municipals, regidors i assistències, jo crec que és això que ja hem comentat amb la secretària, que s'han regularitzat en base als que s'han assistit aquí. Altra cosa és si existeix o no aquest detall. Em sembla de tota manera que en el... No sé si és excloent una cosa de l'altra, en tot cas, secretària, el ple de Constitució, el de, en allà hi constava el detall de les aportacions i entenc que si hi hagués qualsevol modificació s'hauria de fer per acord, dic, per tenir constància de la consideració que fèieu en aquest.
Sí, les
aportacions no s'han modificat. Exacte. No, són tot exactament el mateix, no s'ha tocat res. En quant a la taxa justa, aquesta és la pregunta del milió, és a dir, nosaltres el que ens hem fet és adherir-nos en un pla de serveis de la Diputació de Girona perquè una empresa que s'ha fet una licitació conjunta de diversos municipis de la demarcació ens prepari aquest estudi de com elaborar la taxa justa adaptada a la realitat del municipi. Un dels grans hàndicaps que ens estem trobant és que el tema del retorn dels cànons està sent molt més complex de gestionar del que pensàvem en un primer moment i encara a hores d'ara, que és el que us feia referència, diguem, a l'inici del plenari, encara no tenim dades definitives per poder fer valoració real d'un any complet, de dir, hem produït, gestionat aquests residus, hem obtingut aquest retorn pel correcte reciclatge de diferents ítems que ens produeixen uns ingressos, a partir d'aquí tenim aquestes despeses tant directes com indirectes, tenim tanta població, tenim tants establiments, hem de pensar que el model que hi havia històricament penalitzava, perquè m'entengueu, el que eren comerços grans i indústries en favor dels usuaris particulars. Què ens trobem ara? Ara és una de les coses que tots els municipis hem aixecat la mà en el sentit de dir, però és que aquestes empreses normalment ja per temes d'ISO o de qualsevol història d'aquestes ja tenen gestors propis i realment el que produeixen és un mínim. Llavors en aquests moments la massa, diguem, més forta o més considerable és la que produeixen els usuaris particulars, més que no pas empreses, comerços o indústries de grans dimensions. Amb la qual no us puc donar una aproximació perquè encara estem treballant-hi, si està fent molta feina, però estem en un moment que encara considero bastant inicial. I jo crec que més o menys he tocat tots els temes que m'heu demanat. Si hi ha alguna cosa que trobeu a faltar, concretem. Que ara la pretensió, exacte.
Ja està clar. El tema del POM, la secretària ja ens ha contestat, serà a partir de passar en un altre mes, per tant, ja res a dir. La resta de coses ja crec que les hem contestat, excepte el tema que m'has dit que contestaria votacions populàries que ho faré per escrit.
Que farem el detall en tot cas.
A les seves explicacions, entenc el que justifica el soterrament de línies, etc., a la zona del carrer Carlet i carrer Armadàs, s'entén perfectament, però clar, avui ens estava explicant que si Endesa s'hi ha de presentar projecte que sigui 8 mesos, que tal, que sigui qual, i d'això amb el temps que ja portem, que aquest carrer està malament, ja es podia haver asfaltat una vegada, i segurament el dia que això arribia al soterrament de línies, l'asfalt tornarà a estar malament. En definitiva, és una cosa a llarg termini que això s'ha resolgui, i mentrestant els veïns de Montràs i els de Montràs, que aquí passa molta gent també de fora, patim les conseqüències d'un carrer que està molt, en molt mal estat i creiem que això podria haver estat ja resolt, no ara sinó ja fa molt de temps, i no entenem que es baixi la despesa en aquestes línies de manteniment de carrers quan realment fa falta. El tema de transparència ja ens ho ha contestat. Entenc que serà per fer la web i per incloure tota la informació de transparència que calgui, per tant, res a dir. El projecte del contraincendis del pavelló, okay, si són 20.000 euros, doncs jo trobo que és car, però... Ai, el contraincendis, perdó, el tema d'accessibilitat i llibres polis, però el tècnic ho ha de redactar a la seva tarifa.
el butlletí, esperem veure'l, esperem també que si ho fan ens consultin per poder fer la nostra.
Redacció i direcció d'obres, sí, no sé si... que no és només la redacció, que m'estan puntualitzant que és la redacció i la direcció d'obra.
Un comentari, el que... Jo valido que la informació que tinc, que és redacció, projecte, millora, pavelló. Si és redacció i direcció d'obra, vol dir que ja s'ha executat l'obra i ja no feina de metge, llavors queda més clar. I en definitiva crec que ja hem comentat tot, el punt blocant, el que ens fa no passar d'abstenció a votar en contra és clarament el tema dels 205.000 euros, que és una hipoteca per molt gras. L'any 2004 es van prestar 4-6.000 euros en aquesta gespa, el camp de futbol es va fer l'any 98 i Morras va estar hipotecat amb el banc des de l'any 98 fins al 2008, que es va acabar de pagar el crèdit, i ara tornem a el mateix. Nosaltres no li veiem el retorn. Vostè estava parlant de que és un benefici per a algunes entitats i empreses de Morras. Jo no li veig cap retorn. Bàsicament també perquè bueno, tots els equips evidentment tenen gent de fora, però realment el ciutadà de Morras no en treu un profit d'aquest camp de futbol. Entre el que són les inversions, la llum que es gasta, el manteniment del camp, etcètera, etcètera, els que vivim a Morras com a ciutadans, que pagarem durant no sé quants anys aquest crèdit de 205.000 euros, no en creiem un rendiment. I perquè creiem que és més important que siguem els que vivim i els que paguem els impostos de Morras els que tinguem aquest retorn, i no que gastin els diners en un camp de futbol. És la nostra posició, sé que no es fan d'acord amb nosaltres, però nosaltres no podem estar d'acord amb aquest pressupost. I ja està, no cal donar-hi més voltes.
Perfecte, doncs sotmetem la proposta a votació. Vots a favor, vots en contra. S'aprova per 5 vots a favor de Junts per Morras i 3 vots en contra d'Acord Municipal per Morras, Acord Municipal. Afegir abans de finalitzar aquest ple que en tot cas hi ha un manifest que m'han fet arribar, que vam participar també en una trobada que es va fer davant de la delegació del govern a Girona, en referència a la instal·lació de ventiladors i de plaques solars als municipis de la Tallada i de Torrent, que pot ser que afectin, i és el que haurem de mirar amb aquesta informació que tot just ahir ens van facilitar, 4 pinzellades del que podrem accedir un cop estigui informació pública, als diferents municipis d'aquí del Baix Empordà. Llavors jo els hi faré tramesa d'aquesta moció. En aquesta moció hi han participat diferents alcaldies de diferents colors de tot el Baix Empordà. Nosaltres com a Ajuntament ens hi vam adherir, però el que ens agradaria en tot cas és ratificar-la després per ple, si els sembla convenient, pel proper ple ordinari del mes de gener.
L'heu vist, la moció?
Sí.
És en favor o en contra de la instal·lació?
En contra de la instal·lació. En aquest cas estem parlant, en el cas de Torrent, que és el que tinc més per mà, s'està parlant de 7 camps de futbol al costat del nucli antic amb plaques solars.
Sí, sí.
Llavors, entenem que renovable sí, a qualsevol preu i a cost del territori no. Llavors és una cosa amb la que estem bastant d'acord, però sí que és cert que hi ha bastant, diguem, de buit legal, de no sé fins a quin punt tenim marxa de maniobra als municipis per poder-nos-hi oposar, si realment aquest pla és o no és vinculant, etc, etc.
Municipis, jo no sé molt ras si podria dir alguna cosa, però entenc que en un municipi de Torrent o que hi ha enfocats en un afectat el territori, jo crec que aquest sí que han de poder donar una llicència per fer aquest tipus de coses.
Però és que legalment tens l'obligació de donar la llicència, no sé que puguis argumentar realment que hi ha alguna deficiència a nivell d'informes, a nivell de tal, si compleixen tota la normativa no tens gaire marge de maniobra, que era del que es queixaven.
Sí, han parlat amb el consorci, no sé si és consorci o és una el que és exactament dels aeromors del Baix Empordà, pel tema de la fauna i tot això, que això podria afectar perfectament.
Han parlat amb ells, han parlat amb l'ICAEN, han parlat amb diferents organismes de la Generalitat. El dijous d'aquesta setmana van al Parlament de Catalunya per traslladar-ho als diferents grups, perquè, com dic, és una cosa de diferents alcaldies. Hi ha CUP, hi ha PSOE, hi ha Junts, hi ha Esquerra, hi ha en diferents partits polítics, i la sintonia és simplement tots en contra d'aquestes.
Llavors, si es presenta la moció, estarem donant suport.
Us passarem als ajuntaments, diguem, que s'hi han adherit a nivell d'ajuntament en aquella primera manifest que es va fer davant de la delegació del govern, i ara el que demanen és aquesta ratificació en un ple ordinari. I a banda d'això, també, que amb el tema del portal de la transparència, crec que se us enviarà alguna petició d'informació que s'ha de volcar per llei en el portal. No sé de quin índole, suposo que quan l'empresa ens ho trameti, doncs us ho podrem reenviar i us demanem això de... que hi haurà dues coses. Una és que algun dia et demanarem el portàtil per actualitzar tot el tema de llicències i demés, i l'altra és actualitzar aquestes dades. D'acord?
Recordem que aquest portàtil, que donava algun tipus de problema, que no el vau donar, perquè portava el Windows 11 allà instal·lat i me'l van haver de reprofitar el Windows 11. Aquest en concret, no que primer no donava problemes.
No.
Llavors, avui precisament m'ha sortit el missatge de que s'ha d'actualitzar el Windows 10 a Windows 11, si volia fer-ho, i dic que no.
Ah. Esperem que...
Si implica que hi ha d'haver un canvi amb aquest ordinador, doneu-lo de baixa i us fem una altra.
És que és el que ens estem trobant amb els equipaments informàtics, que no suporten el que són els programes actuals, i és un problema. Doncs gràcies i donem per acabat aquest ple. Molt bé.